els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Ja sabeu que els dilluns cap a aquesta hora amb la Harke intentem posar la mirada al món i, de fet, aquests dies, un racó del món centra totes aquestes mirades. Abans en parlàvem també, estem parlant de Dubai, ens situem, als Emirats Àrabs, on, com sabeu, s'està celebrant aquesta COP28, la cimera contra la crisi climàtica. I justament avui per continuar parlant d'aquestes primeres conclusions d'aquesta COP28 i també, ho dèiem abans, del greenwashing, i sobretot, atenció, d'aquest Greenfluencers. És un plaer saludar a l'Alba Sabater. Alba.
Bona tarda, Mercè. Bona tarda, Marta.
No, l'Alba.
A veure, Marta, tu ets testimoni?
Sí.
Alba Sabater.
Sí.
S'acaba aquest 2023.
És així.
És així. I encara no he complert la meva promesa, eh?
Jo crec que l'Alba, ara que estàvem parlant també d'això de la gestió del caos, ella és la... No sé, és el perfil de persona que ho té tot escrit, superben organitzat, sí o no?
Sempre.
Sí. I sense conèixer-te personalment, Alba?
S'intenta. No, un dels propòsits pel 2024 és venir. Avui he de dir que pel tema que parlem és fins i tot coherent, que no m'hagi desplaçat.
És veritat.
No, és a dir, és molt més sostenible.
És sostenible.
Però, clar,
però com sabeu, és per temes d'agenda i m'encantaria ser-hi presencialment amb vosaltres.
Va, un dia t'esperem, per això, Alba, que sempre està bé retrobar-nos físicament. Per tots els que no coneixeu l'Alba Sabater és coordinadora del grau en Global Communication Management i sotsdirectora de l'Observatori de Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Anem a PAMS, per situar-nos. Dèiem amb la Harke, viatgem fins a Dubai, Alba. Podríem dir que el primer escàndol és que precisament aquí, a una ciutat artificial, s'hi celebri aquesta cimera per frenar el canvi climàtic.
Totalment, és la gran crítica, perquè al final és la gran incoherència de quan se va anunciar ja aquesta seu, no? Com sabeu, aquesta cimera va voltant pel món, però clar, Dubai, a més de ser un dels paradisos del petroli, doncs una ciutat construïda artificialment, sobre el desert, etcètera, etcètera. Clar, la gran crítica és la gran contradicció que això genera. La tria de la ciutat i l'esdeveniment moltes vegades en si, no? Perquè s'està intentant trobar solucions per vèncer el canvi climàtic, etcètera, etcètera, i de fet la celebració d'aquest gran esdeveniment no ajuda gaire. No ajuda gaire a nivell de desplaçaments, a nivell de recursos utilitzats. Això sí, té una altra cara de la moneda positiva, que és que tots els focus mediàtics se centren durant uns dies en aquesta trobada, grans caps d'estat i persones líders d'organitzacions a nivell mundial seuen a la mateixa taula i la idea és que es puguin prendre decisions que realment després sí que tinguin un efecte, no? Per tant, hi ha una banda negativa, però hi ha una banda positiva.
Tu parlaves, Alba, d'aquesta contradicció, no? Que precisament aquesta cimera contra el canvi climàtic se celebri en una de les ciutats, no? Doncs això, més contaminants o menys sostenibles del món. Recordem que hi ha fins i tot una pista d'esquí coberta, com si fos un pavelló, recordem que som a ple desert. I, Alba, si m'ho permets dir així d'un escàndol a un altre, perquè no marxem de Dubai, perquè el sultà Ahmed Al-Jaber, president d'aquesta COP28, s'ha destapat com a negacionista del canvi climàtic. Una exclusiva, per cert, del britànic The Guardian, Alba.
Sí, de fet, en un discurs, ve a dir que no hi ha dades concretes que demostrin que calgui posar fi als combustibles fòssils per limitar l'escalfament global. Clar, dades diria que n'hi ha unes quantes, eh? Però, clar, l'afirmació per part d'aquest sultà, que ve a ser a dia d'avui el president de la COP28, perquè com recordem que estem dient, s'està celebrant allà a Dubai, doncs clar, és un gran escàndol, no? Tal és l'escàndol que ja ha suavitzat fins i tot les declaracions, perquè el mateix secretari general de l'ONU, l'Antoni Guterres, va dir que eren, bueno, superpreocupants, no? Clar, penseu el que dèiem abans, la doble cara de la moneda. al final es tracta d'un país, d'un indret del món, que precisament viu. Sí. I no malament, diguem-ne, gràcies als combustibles forts.
Correcte.
I llavors acollir debats que precisament el que volen és vèncer, acabar amb aquesta manera d'obtenir energia, entre moltes altres coses, doncs, evidentment, doncs, clar, tornem amb la gran contradicció. Però, bueno, els discursos negacionistes pel que fa al canvi climàtic, ara perquè se situen a Dubai, però no sé si recordareu el mateix Donald Trump o altres polítics que han negat realment que hi hagi doncs això, que hi hagi escalfament global, que sigui culpa de l'emissió de gasos que s'estigui accelerant el canvi climàtic, etcètera, etcètera. Al final, al darrere, sempre hi ha interessos, sobretot econòmics i polítics.
Mira, ara que parles d'interessos, Alba, també avui et volíem preguntar, enllaçant-ho també amb aquesta cimera de la COP28, que per cert se celebrarà fins al dia 12 de desembre, és a dir, fins a la setmana que ve, ens volies parlar de dos conceptes que s'estan popularitzant a tot el món, començant per aquest greenwashing.
Exacte. Sí, de fet, greenwashing no és un concepte nou, però sí que és un concepte que va bé recordar quan parlem de les grans contradiccions entre allò que és l'objectiu i la realitat i les conseqüències d'un tema, no? Que són totes aquelles pràctiques de comunicació que volen ser o volen semblar sostenibles, volen semblar que defensen l'ecologia, però que realment no ho són, no? Al final ho podíem traduir en català com un ecoblanquejament, no? O un rentat de cara ecològic. És a dir, estem dient que una cosa és sostenible quan realment no hi és, no, quan realment no ho és. De fet, la Comissió Europea és una cosa que vigila molt de prop i va publicar un informe, no fa gaire, en què va dir que el 42% de les empreses d'Europa practiquen precisament aquest greenwashing. És a dir, que realment, amb molts productes que veiem, molts serveis en què ens diuen que són ecològics, que són orgànics, aquelles etiquetes verdes, doncs que sembla que et puguis sentir millor si compres aquell producte perquè estàs ajudant al medi ambient, doncs realment en molts casos no hi ha traçabilitat, no hi ha processos al darrere, no hi ha dades que demostrin que certament siguin sostenibles i que siguin respectuosos amb el medi ambient.
Alba, i si precisament això és una... És a dir, aquesta traçabilitat no l'ha pogut demostrar ni la Comissió Europea, no sé fins a quin punt això... Per què no s'està regulant? És a dir, perquè no hi ha algun sistema que realment pugui provar que allò que es diu ser doncs, sostenible i ecològic ho és, no?, en efecte?
Totalment. De fet, és un dels temes que hi ha sobre la taula en aquests debats que estan tenint hores d'ara a Dubai. Precisament és regular i d'una manera coral, d'una manera global, el greenwashing. De fet, a França, per exemple, ja hi ha, el tema ja està regulat. Les empreses franceses no poden dir que un producte és ecològic, és orgànic, és sostenible, respectuós amb el medi ambient, si no demostren que així ho és, i si no ho és, doncs són sancionats. És a dir, per tant, el govern francès sí que ha regulat i està sobre i vigila que allò que diuen les empreses sigui real. Doncs seguir aquest exemple de França és el que s'està intentant a nivell global, perquè realment és un dels temes que més preocupa, no? Ara ens preguntem, si estem fent una gran cimera amb moltíssima gent que s'està traslladant amb avions, doncs que estem promovent tope les emissions de gas, la mateixa COP no podria ser també un
model, no? Per
greenwashing.
Exacte.
Exacte. Llavors és tot una gran contradicció que es retroalimenta amb ella mateixa.
No, però ara està molt bé això que dieu de demostrar que realment és així, perquè també dius, avui també ens volies proposar aquest concepte que està molt de moda, com és el green marketing.
Sí, exacte. És el màrqueting, és aquell tipus de comunicació d'un producte que posa el focus en els valors vinculats amb el medi ambient i en la responsabilitat ecològica. És a dir, no en altres elements que poden fer aquell producte o aquell servei competitiu, com seria el preu o com seria moltes altres funcionalitats que fan, sinó que sobretot, el gran valor d'aquell producte doncs és que és respectuós amb el medi ambient. Si us hi fixeu, per exemple, hi ha moltes marques de cosmètica que a dia d'avui doncs estan doncs fent aquest màrqueting doncs més focalitzat en què doncs, és de consum responsable, perquè no s'han fet testos prèviament amb animals i perquè els productes que porten després no són perjudicials per al medi ambient. I com que les noves generacions, moltes consumidores d'aquests productes, s'ha estudiat i hi ha estudis que demostren que valoren molt que les empreses mostren una preocupació real pel medi ambient, doncs, evidentment, això els hi encaixa, no? Dius, bueno, doncs potser el preu no és el millor d'aquest producte, perquè potser és una mica més car, però si realment és ecològic, si realment és responsable, si realment no s'han fet testos amb animals, etcètera, etcètera, doncs prefereixo pagar una mica més i adquirir aquest producte, no? Per tant, tot va lligat també a les grans tendències de la comunicació global, no? I a dia d'avui la sostenibilitat i l'ecologia és un dels grans temes que marquen l'agenda, sens dubte.
Clar, fixa't, mira, que tenim 10 minuts per arribar al punt de les 5. Avui fabricant la tarda amb l'Alba Sabater, en aquest dilluns 4 de desembre, és important, jo crec que també ens va bé per assimilar encara més el concepte que ens exposes avui, Alba, que ens, si breument ens podries apropar doncs, exemples d'aquest greenwashing que feies, que mencionaves, no? D'empreses que ho practiquin.
Sí, doncs, per exemple, grans empreses a nivell global, com ara McDonald's, o com ara Volkswagen, o com ara IKEA, han sigut doncs, focus de notícies i d'escàndols per aquest tema, no? Per exemple, Volkswagen, potser ho recordareu, farà uns quants anys, promocionaven com una gran marca respectuosa amb el medi ambient, amb puntera pel que fa a emissions, que s'havien reduït, etcètera, etcètera, i després uns controls van destapar que el que portaven els vehicles de Volkswagen era una mena de peça, que realment el que feia era enganyar els sensors que detectaven les emissions, però realment els cotxes feien, és a dir, les emissions de gasos eren igualment elevades i greus, i l'únic que s'estava enganyant era la manera, era el sistema de control, no? Per tant, això va ser un escàndol brutal, perquè per una banda estaven dient que eren sostenibles, que eren respectuosos amb el medi ambient, i per l'altra estaven enganyant i de manera deliberada.
I més tractant, Salva, d'una empresa alemanya, no?, que moltes vegades es posen la bandera, no?, de ser líders i transparents en moltes coses, doncs aquí sí que és veritat que això va desencadenar una crisi de marca importantíssima.
Enorme, de fet, encara en alguns casos s'estan recuperant, no?, perquè crisi de marca i crisi de confiança i moltes persones, clar... Recordem que és àmbit global, per tant, moltes persones que potser sí que havien fet cas d'aquest green marketing i que havien decidit comprar un Volkswagen, conscients de que era reduir les emissions, doncs realment havien estat víctimes d'un gran engany.
Mira, doncs fixa't que no sé si és engany o no, però també ens volies parlar d'aquests green fluencers. Qui són? A veure, Alba, qui hi ha al darrere d'aquests green fluencers? No. Perquè parlem de gent molt jove, ja per començar.
Sí, exacte. Com deia abans, aquesta gran tendència de respecte al medi ambient que marca l'agenda global, doncs té al darrere generacions molt joves, i això jo crec que és una bona notícia. Els influencers són influencers, persones rellevants que tenen interès i molts seguidors a xarxes socials. I per què es diuen green en aquest cas? Doncs perquè utilitzen els seus comptes i el seu poder d'impacte comunicatiu per promoure la sostenibilitat i donar consells per cuidar el medi ambient. I ho fan des de molts punts de vista, és a dir, els influencers, les influencers, com sabeu, doncs, tracten temes com la moda, l'art, la cultura, fins i tot la gastronomia, però sempre ho enfoquen els green influencers vinculat al respecte al medi ambient. Si parlen de moda, parlen de moda sostenible. Si parlen de viatges, doncs parlen de com viatjar pel món sense deixar petjada en forma d'emissions. Defensen causes concretes de diferents països. Per tant, són green influencers perquè, malgrat fan promoció dels productes que habitualment fan promoció, el seu centre, com abans, com el green marketing, torna a ser el respecte al medi ambient i a l'ecologia.
També ens has portat una sèrie de noms, Alba? De la mateixa manera que abans ho hem fet amb empreses com McDonald's, Volkswagen, també parlant, hem comentat aquest exemple d'IKEA. Hi ha una sèrie d'aquests green influencers que, a més, molts són de proximitat, per dir-ho així, començant per la Carlota Bruna.
Exacte, de molta proximitat. N'hi ha molts de catalans, de fet. La Carlota Bruna, per exemple, que se centra molt en temes de moda, de receptes, de veganisme i que parla de finances sostenibles, doncs és una de les que té més seguidors. També la Paola Calasanz, que a Instagram és coneguda com Dulcinea, seria el seu acrònim, diguem-ne, i que en el seu cas concret ella fa, anava a dir advocacy en anglès, ella fa defensa i promoció del respecte als animals. És a dir, defensa totalment en concret aquesta causa, dins de la dins d'aquest àmbit dels influencers. Després hi ha la Maria Negro, per exemple, que té una visió molt més empresarial i el que fa és, des de les seves xarxes socials, conscienciar les empreses perquè la seva estratègia de negoci sigui sostenible, és a dir, també va molt amb una estratègia molt concreta i en aquest cas el seu target són les empreses. O, per exemple, la Victòria Moradell, que, com us deia abans, ella es dedica més al tema de la cosmètica i ha generat un canal amb moltes visites i molts seguidors, simplement ensenyant a les persones com fer cosmètica natural a casa seva, no? I intentar també que aquesta cosmètica, doncs, no sigui contaminant, no provoqui més emissions, etcètera, etcètera. I, finalment, us volia parlar també del John Careaga, que és un jove activista del País Basc, que precisament ell el que fa és el que us deia abans, ell viatja molt pel món i intenta conscienciar en aquests viatges, en els seus seguidors, doncs, de la importància de valorar la natura, els ecosistemes, veure els diferents estils de vida de diferents comunitats arreu del món i intentar fer-ho i moure's pel món, doncs això, deixant la petjada, la menor petjada perjudicial possible, diguem.
Déu-n'hi-do. Mira, doncs jo me'ls apunto, eh?
Sí.
Perquè...
Jo us convido a que, sí, que els seguiu i seguiu en els seus seguidors i en els influencers que també els segueixen, perquè realment els greenfluencers són tot un món.
Clar, perquè realment, Alba, quin creus que és aquest impacte real d'aquests creadors de contingut? O sigui, tenen alguna rellevància més enllà de ser influencers, no? I que la seva feina, doncs, d'acumular likes a les seves xarxes socials?
Jo crec que, mira, l'impacte real tant dels influencers com d'aquest green marketing, com de la mateixa cimera de la COP, que, de la que hem començat parlant, el gran impacte és que jo crec que va deixant marca, a poc a poc, i molt a un pas lent, a nivell de conscienciació i sensibilització social, amb públics diferents, i malgrat som conscients que un post d'un d'aquests influencers o una reunió de les que s'estan celebrant a Dubai ràpidament potser no resoldran ni canviaran els problemes més greus que tenim a nivell de d'ecologia i sostenibilitat, però sí que es va fent un camí llarg que hem de fer entre tots, que no podem fer de manera individual i que uns a nivell polític, els altres a nivell comunicatiu, sí que podem anar-hi contribuint i anar conscienciant i sensibilitzant a la població de que hem de fer un canvi.
Doncs mira, aquest canvi, que sembla que mai arriba. Alba Sabater, moltíssimes gràcies, de debò, per avui, per haver-nos situat en aquest mapa amb un dia especial, aquesta COP28 que s'està celebrant fins al 12 de desembre a Dubai. Recordem que l'Alba Sabater és coordinadora del grau en Global Communication Management i també sots directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Alba, a la propera física, que ens veiem.
A la propera física.
Va, ja serà l'any vinent, jo crec,
ja
no?
Ja serà l'any vinent.
Sí, sí, sí.
És que te la vull presentar físicament,
no,
l'Alba.
No, sí, clar, jo ho demanaré als Reis, també. Però, sí, veure l'Alba Sabater el 2024.
Ja en persona, però amb la Marta encara no.
Alba, bones festes, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Una abraçada ben forta.
Una abraçada.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.